Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Bona nit. Avui dedicarem el programa a parlar de nines. L'última aportació de Muriel Villanueva. 13 contes que, seguint la tècnica de la seva anterior aportació, el parèntesi esquerre, ens retraten la realitat amb tocs de fantasia. Un llibre publicat per Les Males Herbes al març d'aquest mateix 2017. Si vols conèixer més a fons què amaguen aquestes nines, continua escoltant-nos. Vinga, som-hi.
I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va.
Llegim per apropar-nos-hi de puntetes el primer dels contes de nines. Nina en una cadira. A la Bea i a la Maragda. No estic embarassada. Tanco els ulls i esbopego i els torno a obrir. Entre les cuixes nues, la meva mà sosté el pedaç de paper de vàter tacat de sang. No estic embarassada, joder. I tu no em miris. Dic a la nina de porcellana que em sotja des de la cadira de faig del passadís. Llenço el paper, em fico un tampó, m'apujo les calces, em corto els texans, estiro la cadena, em miro al mirall. Joder. Surto i clavo els ulls en els de la nina. La seva parpella esquerra ja no funciona gaire bé. Fa anys que no funciona. Avanço i m'ajupo al seu davant, a la gatzoneta, mirant-la. Què fem? Li dic. Li baixo la parpella esquerra per si rebota i així puja del tot d'una punyetera vegada. Les parts esquerres. La meva perquè és la meva feminitat, la de la meva mare, la meva galta esquerra mossegada pel gos de la iaia, la feminitat de la iaia, la mort de la seva mama. L'ull de la nina, l'esquerra, sempre mitja clocat. I el seu somriure estúpid, etern, mirant-me, mort. Fa anys que li vaig treure la còpia i la vaig guardar en un calaix. Fa 30 anys. La iaia em va dir que podia treure-li la còpia i també em va dir: vols la nina? Va, queda't la nina. Ta mare no és de nines. Queda-te-la tu. Totes les herències de l'àvia les he rebut jo. La nina, les copes de cristall tallat, joies bones. Volia deixar-me la casa saltant-se la mare. Què fem? Repeteixo la nina que em mira fixament. Aleshores la nina em diu: tot el que veus i no veus al meu ull esquerre ho has explicat tu i ho ha explicat la teva mare. D'acord, pedaços de novel·les, però tu, tu no hi has posat ordre. Tu narres, no escrius. Fins i tot em sembla que agafa aire per dir-me finalment: escriu. Li miro els punts blancs de la camisa i penso en els canells molsuts que jo tenia de petita. I recordo aquella nòvia que vaig tenir que em deia que de petita no es cordava mai els botons dels punys de les camises. Descordo els dos botonets, li miro les cibelles de les sabates blanques i no les toco. Veig la iaia amb 4 anys aferrada a la nina de porcellana. La veig asseguda en una butaca de vellut verd, com la que hi havia a casa seva quan jo era petita, com les que la mare i jo fem sortir a les novel·les. Veig les seves sabates blanques penjant de la butaca, rebotant contra la butaca. S'aferra la nina i ella i la nina vesteixen iguals. Una camisa blanca amb els punys ben cordats, una faldilla blanca amb tirants blancs, veig uns blancs acabats en un farbalà imperceptible i les bates blanques de cibella. Blanc de dol. La nina és rossa i la iaia és morena i porta una diadema blanca i la nina diu a la iaia: ei, m'estàs ofegant. La iaia relaxa una mica les mans, els braços. El seu germà té 2 anys més que ella i va ben pentinat i amb les mans juntes rere l'esquena sembla un homenet en un enterrament. Rere la porta, fora de la sala, els adults es mouen parlant fluixet i el pare no plora. El pare de la iaia es deia Vicent. El meu joier, una altra herència, i descansa l'anell de compromís del Vicent i l'Encarnació. Porta gravat un 1915, l'any en què tot començà a torçar-se. Fou el tifus. Quan el tifus va entrar al cos de la meva besàvia Encarnació, la meva futura feminitat i la meva més futura maternitat i la meva sexualitat discreta van començar amb malaltia a separar-se i van fer del que havia de ser un anell petit un triangle en expansió permanent. Quan vaig néixer ja estaven en guerra. Guerra a 3 bàndols. No sé si amb algun pacte bilateral a la vista. Passem ara a parlar amb l'autora Muriel Villanueva, que després d'una enorme trajectòria i prop d'una desena de premis que l'avalen, ara ens brinda aquesta nova aportació. Nines. Bona nit, Muriel.
Bona nit.
Bona nit. Abans feia referència a la teva manera d'escriure, descripcions de la realitat tacades de fantasia. Per què? O sigui, per què realitat i per què fantasia i per què una barreja de les dues coses?
Suposo que l'una al servei de l'altra, no? La fantasia és una eina relativament, podria dir, recent en mi, no l'he fet servir sempre, jo crec que cada vegada és un increscendo de fantasia, i és una fantasia per explicar la realitat, no? Aleshores, ara mateix, per mi, la manera que tinc d'escriure o d'entendre de què serveix escriure per mi, ara mateix, sense fantasia, no ho sé fer. No? És a dir, la fantasia com a, per dir-ho d'alguna manera, metàfora en realitat, és a dir, com un plus de literalitat, no? Com un buscant maneres de dir, doncs m'ha petat la fantasia com a manera, potser un pelet més extrema que el realisme, no? Per explicar la realitat. Però sempre és per explicar la realitat, que és el que necessito fer.
I continuant amb perquès, per què contes?
Per què contes? Sí, perquè és estrany perquè normalment faig novel·la. Però en aquest cas ha anat així. No sé, va sorgir, eh? Tampoc és una decisió formal important. Senzillament van començar a aparèixer petites històries relacionades amb nines, concretament una, que és la que ha donat lloc al conte que es diu Nina en un armari. Em va entrar aquesta història, li vaig donar forma de conte i vaig pensar que les nines podrien ser un bon fil conductor d'un llibre de contes. I a partir d'aquí vaig continuar buscant nines, no? Perquè d'alguna manera la nina com a objecte em semblava suggerent. I llavors vaig seguir buscant per aquí, a partir d'aquest primer conte, no? I aquesta primera història era clarament una història de conte i vaig pensar que la nina també no hi ha només una mena de nina, no? Hi ha moltes nines. I que cada tipus de nina podia connotar un tipus de persona o un tipus de relació entre persones, i aquí em vaig anar embolicant. I sí que havien de ser contes en aquest cas i no novel·la, per aquest motiu, no? Bàsicament, el fet de trobar la nina com a objecte connotatiu m'empenyia a fer contes i no novel·la. Bàsicament seria això.
Es tracta d'11 contes de nines i un epíleg sobre un nino. Això no és ser políticament incorrecte?
Perdona?
Sí, deia que es tracta d'11 contes de nines i un epíleg sobre un nino.
Sí, i un sobre un nino?
Sí, que això no seria ser políticament incorrecte? Aquí no hi ha paritat.
Mira, és a dir, aquest és un llibre que té una... Sí, aquest és un llibre que té una relativa llarga trajectòria. Jo hi ha novel·les que les escric en 6 mesos amb... No sé, hi ha novel·les que m'han costat anys, eh? Però aquest llibre, que s'ha publicat ara el 2017, és un llibre que jo tinc entre mans des del 2012-2013 i que he publicat ara. Vol dir que m'ha acompanyat durant anys, no? Llavors és un llibre que del qual han caigut contes i han aparegut contes nous, sí? Llavors és un llibre que abans tenia molts més ninos. Hi havia nino de drap, nino en una plaça, i en recordo més. És a dir, segurament no era 50-50, però hi havia molts més ninos. Treguin comptes i afegint comptes, doncs la cosa ha quedat així i no me'n vaig adonar, de fet, fins que un cop publicat va venir un home molt estimat i em va fer la broma, no? Escolta, reivindico que hi ha molts pocs ninos, que tots són nines, no? No? Com dient, jo sóc un home i veig que no... Però a veure, és que és un llibre molt en femení. Com que és un llibre on la nina connota molt, en el fons, molt de mi mateixa i de tot el que seria... la línia familiar femenina meva, o sigui, jo, la mama, la iaia, va per aquí el llibre, fins i tot la besària, no? I la meva filla, o sigui, tot de dones. Clar, les nines que ens representen tendeixen a ser nines, no? És senzillament un llibre que s'ha escrit per una dona. I clar, és a dir, aquest llibre, el camí que ha fet, és he anat traient tots aquests contes que eren més purament ficció. Perquè quan em vaig adonar que... Bueno, no em vaig adonar, m'ho van dir diverses persones, entre altres els editors de Males Herbes, no? Que a aquest llibre li faltava com una mena, anem a dir, d'unitat, de cohesió, jo me'n vaig adonar que la resposta era l'autoficció. Que aquí hi havia contes potents, autoficcionals, molt meus, i altres contes que havien sigut clarament generats des de la ficció com a invenció, des de la intenció de fer contes on sortissin ninos i nines, no? Llavors, aquells contes que havien quedat més lluny eren realment els menys potents i els que menys lligaven amb tot, no? A nivell de temàtica, no? I a nivell de que el llibre fos un llibre i no només un seguit de contes. I aquí van caure molts ninos, i es van quedar les nines. I no me'n vaig adonar, ja et dic, fins que el llibre no va estar publicat, del fet que només quedava un nino, i de fet és un nino que és un nino que la meva mare tenia i té, i que aquí representa la masculinitat, que és del que es parla en l'últim conte, i que a més crec que és un nino en aquest sentit potent, perquè aquest és el conte on jo em dic a mi mateixa que sí, que molta feminitat i molt de rotllo, però que si no fos per la masculinitat jo no existiria, no? Bàsicament no naixerien éssers humans si no fos perquè hi ha un home i una dona, no? És a dir, que l'home és necessari. I aquest és l'homenatge final a la figura del pare i del masculí, no? I, per tant, jo no em sento, no sento que deixi davant dels homes, no?
Bé, de fet, això enllaça amb la següent pregunta que et volia fer, que és que, com deies, parles de conceptes bàsicament femenins, és molt femení aquest llibre. Aleshores, això vol dir que només les dones poden llegir el llibre?
Espero que no. A mi em costa que llegeixen homes i que també en treuen alguna cosa. Clar, jo crec que clar, sí que hi ha molta maternitat, no? Maternitat també en el sentit de ser mare, no? No només de ser filla, no? I podria semblar que són, no sé, si són temàtiques... Són temàtiques femenines en el sentit de que surten d'una dona, perquè sóc una dona, no? I és així. M'agradaria pensar que això també pot enriquir la mirada de l'home i que per un home podria ser interessant de llegir el llibre. De fet, els mateixos editors de Males Herbes són dos homes i em consta que estan encantats amb el llibre, no? I diria que hi ha més homes que l'han llegit, no?
Bé, era una pregunta per fer d'advocat del diable.
Això ja és cosa dels lectors també, no? Que em fan. A mi, jo sempre m'agrada pensar que escric per tothom, no? És com quan escric sobre gènere o quan escric sobre homoparentalitat. I això només és per mares lesbianes, hòstia, doncs espero que no, no? O això només és per transsexuals, doncs espero que no. Espero que sigui per tothom, per acostar aquests temes a tothom. I aquí de la mateixa manera, no? Quan parlo... Si parlo d'avortament o parlo d'abús i ho faig en part com a catarsi, però també en part ho faig com a reivindicació fins i tot, espero que arribi a tothom, que tothom es plantegi que aquestes coses hi són, no? No sé.
Bé, se suposa en la mateixa línia que comentaves que l'últim conte, el del Nino, precisament l'escrius per tal de remarcar que sense els homes no existiríem, no hi hauria possibilitat d'existir de les dones, doncs també els homes poden llegir coses que siguin estrictament o bàsicament femenines per entendre-ho tot plegat, no? Cap problema. Escolta'm, les...
Així ho espero i així crec que hauria de ser. Nosaltres, les dones, no? Estem cansades de llegir en masculí, no?
Mm-hmm.
Clar, no? Jo ara, per exemple, que tinc una nena petita, no? I mirem dibuixos i mirem... Hòstia, està tot petat de històries masculines i de referents masculins, no? El que costa trobar, no? Narratives basades en figures de dona, en... és així. Vull dir que... I ens ho mengem, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que potser el fet que sigui molt femení, doncs els homes hi accediran. Espero que sí, perquè, no? Clar, sí, sí.
Bé, les nines ens permeten acostar-nos als racons més íntims de les persones, des del lloc on les han col·locat, on es troben. Això és el que veiem en el llibre. Què més simbolitzen?
Què més simbolitzen les nines?
Sí, és una pregunta difícil,
aquí,
eh?
Sí, perquè, clar, són 12 contes i suposo que cada nina simbolitza una cosa, no? Però jo crec que, en general, en aquest llibre tot té molt a veure amb les relacions entre les persones. Jo crec que tot plegat té molt a veure amb tractar algú com una nina, en general. Eh? O el fet que una nina heretada, per exemple, et representi algú. Sí, o sigui, aquesta nina que heretada de l'àvia podria representar l'àvia, no? Una mica va per aquí. Jo crec que la culminació del llibre ve a ser el conte aquest que es diu La seva nina, no? Que és quan ja cauen totes les capes en aquest sentit, no? Perquè en el conte de La seva nina no hi ha cap nina, no hi surt cap nina. La nina és la pròpia protagonista, que és de carn i ossos, i se li diu nina, no? Llavors, jo crec que és una mica va tot en aquesta línia, eh? I que té a veure amb... potser una mica amb relacions de... No sanes, potser. No sempre sanes, no?
Uh-huh.
Familiarment.
Bé.
I, però jo què sé, també hi ha la nina que representa el fill desitjat que no neix, no? I t'agafes a la nina com a símbol o com a, sí, com a icona del fill no nascut. Sí, hi ha una mica de tot, no? Al llibre. Però sempre és la nina en representació d'algú, jo crec, això és segur. Saps? Més que la nina com a objecte que pertany al protagonista, no? La nina com a representació d'algú, sigui el protagonista o no, sí.
Com deia, les nines ens permeten acostar als racons més íntims de les persones i això fa que ens acompanyin a reflexionar sobre relacions familiars complexes o fins i tot tòxiques, bé, coses que estaves dient ara, eh? Coneixement, desconeixement, assumpció de la pròpia sexualitat, etc. No ha de ser fàcil tractar aquests temes, o sigui, de bones a primeres, no? Posar-se davant de la pàgina en blanc per abordar temes tan complexos ha de ser complicat.
Saps què passa? No és una resposta... no vull dir un tòpic, eh? Ni vull quedar de estupenda, ni de valenta, ni de res, però jo crec que per mi el que seria complicat seria no fer-ho, saps? O sigui, no, en el meu cas... i segurament de molta gent, eh? Escriure el que escrivim no té mèrit. Una altra cosa és com ho escrius, no? És a dir, si trobes la manera d'expressar el que vols i si te'n surts i si fas arribar al lector el que vols arribar, no? I aquí potser sí que podria dir, doncs, mira, m'he hagut de currar una forma, un argument i un... Jo què sé, saps? Si té alguna dificultat, per mi és aquesta, la més formal. Però el fet de dir, vaig atacar aquest tema... per mi és més aviat de si no toco aquest tema rebento, normalment. Sobretot els contes que em toquen més. Saps? Estic pensant, la nina en una cadira, la seva nina... Aquí hi ha contes que estan escrits des de la necessitat, no? Des de, estic en un procés personal, en un procés emocional, i necessito escriure sobre això i me'n sortirà un conte. Una altra cosa és que després el revises no sé quantíssimes vegades, no? Per passar del que comença sent una vomitada, que allò tingui forma de conte, que sigui intel·ligible, que arribi, que emocioni, etcètera, no? Però per mi, imposar-m'hi no és un acte de valentia, ni de gosadia, ni de, saps? És un acte de deixar anar i de necessitat. No sé si m'explico.
Bé, en part de catarsi, com deies abans, no?
Sí, 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 sí. També hi ha una part, perquè, per exemple, aquest de la seva nina, no? Que és el que més colpeja molta gent. És un conte escrit des de la necessitat, no? Després em vaig plantejar si aquest conte havia de ser publicat o no. I aquí ve la segona part, no?, de l'exercici. I llavors aquí entra la reivindicació, no? Aquí entra el dir, doncs sí, no? Hem de parlar d'això. A mi això m'ha passat molt, per exemple, en el tema de l'avortament, no? Avortaments, per exemple, del primer trimestre, n'hi ha moltíssims, i jo crec que no ho sabem perquè no en parlem, i llavors quan ens passa ens sentim supersoles, i després no n'hi havia per tant, i en fi, tot aquest procés, a mi, per exemple, m'empenya a dir, escolta, escrivim sobre això, no? Parlem-ne, que no passa res, no? Llavors no és un exercici de drama, sinó al contrari, de desdramatització, no? I una mica amb l'abús passa semblant, no? De dir, escolta, parlem-ne, no? Potser sí que és un drama, però potser amagar-lo o fer-ne un tabú no és la manera, no? I potser tenir por de fer-hi segons quina sensibilitat i, per tant, no publicar una cosa que ja he escrit i que he escrit des de la necessitat, potser tampoc és el millor camí, no? Potser la literatura també està per això. No sé. Llavors aquí sí que potser em sento una mica valenta, no? D'enfrontar-me segons qui dient, ja ara publico això, si no t'ha agradat fots, saps? Aquí potser sí, però no pel fet de posar-me davant de la pàgina i escriure sobre això, no?
Perquè després també hi ha l'altra part, que és que si parles de tu mateixa i de coses que t'han passat en la teva vida, potser hi ha altres persones que se senten reflectides en algunes de les coses que expliques i això pot violentar-les. Això t'ho planteges, t'ho has plantejat i has trobat?
M'ho he plantejat molt, m'ho plantejo molt i jo crec que per això el camí d'aquest llibre ha estat tan llarg, saps? Aquí surt gent que és gent que ja és morta, gent que, no sé, hi ha una mica de tot, eh? Jo que sé, la meva parella, fins i tot la meva filla potser treu el nas per aquí també, no? I intento fer-ho des del respecte, però des del respecte que jo sento per aquesta gent, saps? Llavors, determinades persones que es puguin sentir ferides quan jo el que estic fent, escrivint això i publicant això, és sanar les ferides que aquestes persones m'han fet, doncs potser arriba un punt que dius, doncs mira, si et pica, et rasques. És una mica bèstia dit així, eh? Perquè sembla que jo que ho digui molt, de manera molt frívola, però hem d'entendre que és un procés llarg. És a dir, que si aquest llibre potser ha estat tan llarg d'escriure, és perquè m'ha costat molt dir les coses pel seu nom, també. No? He buscat 40.000 alternatives per no dir les coses pel seu nom, i al final he vist que aquest llibre o era així o no era. O sigui, l'altra alternativa era no publicar el llibre, gens, cap compte, o sigui, res, deixar-ho córrer, no? Però si això havia de ser un llibre, havia de ser aquest. I és probable que fereixi alguna sensibilitat, però potser una i mitja, eh? No gaires més.
Perquè és que el llenguatge que hi utilitzes, tot i que en certa manera és molt poètic, també és molt dur i molt punyent. Aleshores, clar, és possible, no?, que certes persones es puguin sentir ferides, però també no sé fins a quin punt és l'única manera d'abordar els temes que hi tractes.
No sé si és l'única manera, és la meva, és la que jo he trobat, és la que necessito, no? Sí que potser, sí, potser soc, de vegades, potser soc dura o punyent o... No? Però és la manera que tinc de dir-ho, o la manera en què necessito dir-ho, o la manera en què a mi em sembla que ha de ser dit, no? Que em puc equivocar, per descomptat, eh? No és que sigui l'única manera de dir-ho, segur que no, una altra persona ho dirà diferent. És la meva única manera de dir-ho, però com que sóc jo, doncs faig el que puc, no? Amb el que vull dir i amb la manera en què vull dir-ho, no? Penso que no falten recursos per triar la manera de dir-ho, i que si trio aquesta... és perquè és la que jo trobo necessària i perquè penso que si el tema és punyent, doncs en parlem en format punyent, així és com sóc jo, diguéssim. Potser és qüestionable, eh? Però així és com ho he viscut.
Creus que es podria entendre, en certa manera, com un llibre d'autoajuda?
No, jo crec que no. Crec que no, perquè crec que un llibre d'autoajuda és un llibre que tu llegeixes per ajudar-te a tu. És a dir, no, saps? O sigui, una cosa és que per mi, autora, el llibre, l'escriptura del llibre, hagi resultat catàrtica per mi, però no és un llibre que la gent hagi de llegir per ajudar-se a si mateix. No és un llibre en el qual jo dono consells per superar traumes, no? Que seria el llibre d'autoajuda més tipus assaig, no? En el qual es donen eines per al creixement emocional o jo què sé. Jo crec que no. És un llibre de contes. El que passa és que són els meus contes i jo estic on estic en el moment que estic, no? I llavors, en el moment d'escriptura d'aquest llibre, jo he necessitat fer un procés que en part és literari, perquè forma part d'un procés literari que ve de llibres enrere també, no? Que té a veure amb el que deien, per exemple, de l'ús de la fantasia, de l'ús de l'autoficció o el que sigui, no? I forma part també d'un procés emocional, que totes les persones estan en processos emocionals i jo en aquest moment passava per aquí, no? Però no, autoajuda no el catalogaria.
Per acabar, vas escriure el parèntesi esquerre mentre escrivies Nines. Has començat a escriure alguna altra cosa durant o després de Nines?
Sí, i tant. Perquè ja et dic, pensa que Nines no només... és a dir, he tret contes, he afegit contes i entremig han passat moltes coses, no? Entremig, per exemple, també hem publicat la trilogia juvenil de l'Esfera, he publicat algun conte infantil, he publicat un llibre de poemes... Entremig han passat moltes coses, entre Nines i després de Nines. I ara, després de Nines, he acabat una novel·la infantil que espero publicar aviat, ara estic escrivint una altra cosa, o sigui que sí. És a dir, el llibre està publicat fa 2 mesos, però des que jo vaig, diguéssim, deixar anar el manuscrit de Nines, m'han passat moltes coses, sí.
Bé, doncs esperem que aquesta trajectòria imparable continuï així. Moltes gràcies i molt d'èxit.
A vosaltres, gràcies.
Bé, ja ho sabeu que si voleu escoltar un diàleg o llegir-lo, vaja, un diàleg sincer amb un mateix, sense subterfugis per fer front a aquells neguits més profuns, llegiu Nines. I aprendreu que cal mirar-se les coses amb uns nous ulls, un llenguatge valent i punyent per abordar diverses problemàtiques femenines que, en el fons, són problemàtiques de la nostra societat. Una mirada diferent i soferta que cal tenir en compte per tirar endavant. Fins aquí, doncs, el programa d'avui, el dimarts vinent, 30 de maig, més. Ja ho sabeu, a les 9 i 5 del vespre, a Ràdio Terra. Ens podeu seguir al web de la ràdio, laradio.cat, al nostre blog, vacombavadellibres.blogspot.com o al Facebook. Va com va com volem. Feu que gràcies a la lectura aquest volem sigui més solidari i sostenible. Va com va.
I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou. Va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Va com va, Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.